Diuen que la seva veu és una de les més personals del moment. Va néixer a Vià, al Berguedà, l'any 76 i canta així com escoltem. I ara faré una trampa, que és dir-vos que penseu que esteu escoltant una diva, i no és així. Aquí esteu escoltant és el Xavier Sabata, que és contratenor i que està aquí al meu costat rient i fent cara de quantes vegades te deuen haver dit hola, Xavier, bon dia.
Hola, bon dia.
La teva manera de cantar és tan inusual que és justament això el que t'ha fet excepcional entre tota la resta de gent que es dedica a la lírica, no?
Sí, sí, potser sí, potser sí. Clar, és... Clar, a mi no m'ho sembla inusual, no? Diguem-ne, perquè és una capacitat que té la laringe, no? De cantar en aquest registre, no? Diguem-ne. Però suposo que sí, clar.
Albert Galzeran, bon dia.
Bon dia.
Tu que ets un dels experts de Catalunya en temes d'òpera, com pot tenir aquest senyor aquesta veu radiofònica i aconseguir canviar-la en el registre de quan canta?
Això és una trampa que fan a l'hora de cantar, perquè no és una veu natural, podríem dir, sinó que canteu en falset, no?, en aquest cas.
A veure,
explica-m'ho, ell ho sabrà millor que jo, està clar.
No, sí, sí, tens raó. El que passa que digui que aquesta tècnica és una tècnica de falset no deixa de ser un judici que la història ha passat sobretot després del romanticisme, no? O sigui, falset ve de fals.
Sí.
Llavors... No és que sigui fals, és que simplement és diferent. Vull dir, a veure, us explico una mica?
Sí, però et faig una pregunta.
Sí.
Qualsevol altra persona que es dediqués a cantar seria capaç d'arribar a aquest registre de veu si s'ho proposés,
sí,
com la tècnica que tens tu?
Exactament. Sí, sí, qualsevol laringe masculina té aquesta capacitat. Vull dir, és una qüestió tècnica, no és una qüestió... Diguem-ne que la facilitat és innata, o sigui, i la facilitat hi ha de ser, no?, perquè és veritat que hi ha laringes una mica més reticents a anar a buscar aquest, i sobretot veus més agudes naturals, com de tenor, tenen més dificultats en el pas del falset perquè se'ls hi... Ah, potser em posaré molt tècnic, se'ls hi estira més la seva veu de pit, però si voleu ara us explico tot això.
Sí, explica'ns-ho.
No? O sigui...
És a dir, com que és ràdio i tot això s'entendrà collonut, explica'ns-ho de manera que es pugui entendre una cosa que, perdona que t'ho pregunti ja, això només eren capaç de fer al segle XVIII els castrati.
Sí, de fet els castrati ho feien més d'una forma... Clar, perquè els castrati, desgraciadament, els havien tallat. Llavors, clar, no van tenir canvi hormonal i la laringe els hi quedava molt petita. Clar, perquè jo pugui fer aquest so agut, les meves cordes vocals han de ser més petites. Però, clar, jo tinc unes cordes vocals d'un home adult.
Que has passat l'adolescència com tots.
Com tots, i que m'ha crescut el pèl i tot plegat. Llavors, clar, com fer això? Doncs adaptant aquesta laringe. Vale. Si nosaltres diem, o sigui, la laringe és un petit aparell que tenim nosaltres a darrere la nou, no? Diguem-ne. Doncs aquest... Els metges diuen que els metges de la veu s'ha descobert que hi ha quatre mecanismes, diguem-ne. La laringe funciona amb quatre mecanismes vibratoris. Les cordes... Llavors tenim el 0, l'1, el 2 i el 3. Vale, ara jo diré, el 0 i el 3 gairebé no es fan servir mai per cantar, o es fan servir... Són tècniques de veu una mica excepcionals. Però l'1 i el 2, l'1 és amb el que nosaltres estem parlant, tots els homes i les dones parlen, vale? Que és aquesta veu que també se li diu veu de pit. I el mecanisme 2 és aquest mecanisme que amb els homes se'ls diu de falset i en les dones se'ls diu veu de cap. Una soprano fa el mateix que faig jo quan faig falset, el que passa que en ella, per timbre i per tradició, és normal, i en canvi en un home no ho és. O sigui, clar, si jo estic ara i faig amb la veu que parlo, és la veu de pit, però si jo ara passo mecanisme 2... que és aquest, que és amb el que canto, jo faig el mateix que fa una soprano quan es posa a cantar La reina de la nit o qualsevol de les àries que coneixem, diguem-ne. Passa que això es treballa tècnicament, però diguem-ne que des de... Objectivament és el mateix.
Amb l'1 com sonaries?
Com?
I amb el 2? I per què és tan excepcional el que ell pot fer, Albert? Com a contratenor.
Clar, aquí és la col·locació de la veu que aconsegueix aquest so, que això és difícil, però el que aconsegueix en Xavier són moltes més coses. És a dir, això és només el punt de partida. Clar. Ell aconsegueix una paleta de colors impressionant i sobretot un element del qual no se'n parla tant, però que és imprescindible per un bon cantant d'òpera, qualsevol cantant en general, però l'òpera en particular, perquè l'òpera no hi ha trampa, perquè no hi ha cap micròfon ni cap filtre entre l'espectador i el cantant, i és l'emoció. ell, segurament per el fet d'haver estat actor, tenir aquesta formació, et permet ficar-hi emoció en el teu cant, i això és el que aconsegueix, sobretot.
Sí, de fet és el que més m'agrada, és el que més m'interessa, no, diguem-ne. O sigui, la tècnica, de la mateixa manera que en un cirurgià se li suposa un control tècnic sobre el que fa, en un cantant la tècnica no se li ha d'elevar, la tècnica és el seu mitjà per poder fer la seva feina. I en tot cas la tècnica s'ha de transcendir, no? Vull dir, a mi el que m'interessa és sobretot això, el treball que hi ha de crear el personatge i de crear l'emoció a través de les paraules, i això és és en el punt en el que jo em sento artista, diguem-ne, no? Perquè és la meva manera de treballar més personal.
M'agradaria molt que entréssiu al blog del programa o busquéssiu directament la foto del Xavier Sabata, però és un tio alt, sapat, pelut, i que quan canta té aquesta meravellosa contradicció amb la veu. Què et va passar a Rússia quan va sortir a l'escenari?
A Rússia. Sí, allò va ser... A Rússia m'han convidat a fer un recital a Kazan, que això és, no és que estigui lluny, és molt lluny. I res, el que em va passar és que la gent es va posar a riure. Vull dir, però així d'entrada... A més, són musulmans de com a religió, diguem, la religió majoritària, llavors culturalment les dones no et miren directament a la cara, i llavors tenia la meitat de la platea mirant a terra o mirant al costat, i els homes, quan vaig obrir la boca, la primera àrea, que era una àrea de Rinaldo, que encara me'n recordo, clar, tenia els homes rient, no?, perquè pensaven, què fa aquest tio amb aquesta barba i així gran cantant d'aquesta manera? Per sort, a partir de la segona àrea... A mi encara me'n quedaven 8 d'àries per cantar. I a partir de la segona àrea ja tot es va posar al seu lloc.
Tu creus que si t'afaitessis aquesta barba sapada, potser no tindria... És que clar, no, Albert? Ell fa el paper del que prototípicament li posaríem amb un dolent. Potser ara en parlarem, eh?
Sí, sí.
Té aquesta barba, té aquesta... És fort, sapat, no?
És un tio que d'entrada pensaríem que té una veu molt, molt greu perquè és ample, té la barba. I a més tenim la percepció que abans deia, de la mida de la corda vocal, generalment ens passa una cosa, els baixos són tios generalment amples i grossos perquè tenen les cordes vocals molt grosses. Els barítons, que tenen la veu mitjana, són més petitonets, més normals, com som nosaltres, i els tenors acostumen a ser gent molt petitoneta perquè tenen les cordes vocals més petites. Per tant, amb ella el veuríem com a baix d'entrada per la seva disposició física. Thank you for your
love. Thank you for your love. Molta gent dirà, mira, Anthony and the Johnstone, la cançó Thank You for Your Love, què té a veure aquesta música amb la que tu cantes, Xavier?
Jo crec que té molt a veure, perquè jo, l'Anthony, per mi representa un dels... entre altres, però representa el barroc, el que significa el barroc per mi, no? Que el barroc per mi parla de la bellesa i de l'estranyesa, no?
Però com el barroc? El barroc vols dir el del segle XVIII?
No, el concepte de barroc.
El concepte barroc.
Però el concepte barroc, vull dir, el concepte barroc neix de és una perla rara, és una perla estranya, no? I llavors... A mi em fascina aquest concepte, em fascina i em sembla molt contemporani, perquè ens explica... Per mi el barroc parla d'una mena de petit cor trencat que està amagat a darrere d'alguna cosa, no? Vull dir, que intenta pintar-ho de daurat i pintar-ho amb molta cosa molt acrobàtica i molt extravagant, però en el fons és una mena de cor palpitant molt humà, com un nen petit. I l'Anthony, per mi, té... Quan jo el sento i quan el vaig descobrir, jo vaig quedar-me completament fascinat. Fins i tot va passar una cosa tipus fan... Vull dir, el vaig seguir durant 3 concerts seguits. Vull dir, anava d'un concert a l'altre perquè vaig pensar d'on surt això, no?
Et va atrapar la seva manera de cantar.
Em va atrapar tot plegat, o sigui, em va semblar un... em va semblar això, un personatge que parlava del que estava passant, o sigui, a nivell humà, diguem-ne, a nivell com això, com de palpitació, no? I em sembla barroc per tal com és ell i per com treballa les seves lletres, com orquestra les seves cançons. N'hi ha altres, evidentment, no només ell.
Però si em sembla entendre't amb el que m'expliques, la definició de barroc per tu no és tant aquella cosa recarregada, sinó aquella cosa que sap expressar molt bé els seus sentiments.
Sí. Sí, jo, de fet, a mi em passa que quan jo miro quadres del barroc, per exemple, però de l'època barroca, i tenen grans punts de llum, no? Són quadres que et dirigeixen molt clar on has de mirar, però en el fons, on s'explica la història, és en la part obscura, en la part que no s'acaba de veure, no? I això és a mi el que m'interessa del barroc, que darrere tot aquesta, les àries, quan jo agafo les àries, penso, per què tanta agilitat i tant foc d'artificial, no? En el fons hi ha una cosa a sota que vol explicar, i sempre intento buscar aquesta línia subjacent.
L'orgo al factotum de la città largo. La 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 la. Resto batega l'alba ja presto.
Clar, ets una de les veus del moment, però no descobreixes la lírica fins als 18 anys quan regalen això.
Sí.
Que fins i tot jo, que no en sé d'òpera, la puc identificar, que és el barber de Sevilla.
Jo no tenia ni idea d'òpera, i de fet en sé molt poc, i ara això és faig una confessió.
No,
perquè jo conec molt el meu repertori, un repertori que no coneix ningú, Landis, Mazzocchis, Marazzollis, i Pòrpores, i Giomellis, tot el que vulguis, però, clar, jo em dedico a un repertori que és molt anterior o molt posterior, perquè també faig contemporani, però diguem-ne el que normalment es programa, no? Però és veritat, a mi em van regalar un Barbera de Sevilla i vaig pensar, ostres, això... Perquè jo el que volia ser en aquella època era actor i cantant de musical, jo havia fet alguna cosa de musicals i llavors a mi m'interessava tota una altra línia, no? Però aquí... I Rossini és un gran home de teatre, llavors... Em va atrapar profundament.
O sigui, tu vas fer formació d'actor, sobretot,
sí.
I dedicant, pensant en fer musicals,
sí.
Com si t'agradés.
Sí.
Clar, t'imagino perfectament bé, fent un West Side Story, no? Un Cats, t'imagino perfectament bé. Però clar, ara veient la manera en què has canviat, m'has d'explicar com has arribat fins aquí. Per enamorament d'allò que senties?
Sí, per enamorament i perquè sempre m'he sentit molt, vull dir, jo em miro... certes coses i la meva carrera me la miro com un experiment constant, no? M'ho miro amb una mica de... Vaig veient on em porta una cosa darrere l'altra i buscava quina era la manera correcta o la manera, el lloc on em sentia més còmode, i quan en un lloc no m'he sentit còmode em buscava un altre, no? I per diguem-ne, per així, per com es diu ara, em surt la paraula,
per casualitat.
Per casualitat i per descartament,
sí, sí.
He anat a arribar a l'òpera barroca, no?
I a ser un contratenor, que dins del gènere també és una de les rareses.
Mm-hmm. És difícil el paper de contratenor perquè, a més, supleixen generalment un tipus de veu que no existeix ara. No, no n'hi ha de cantants castrats que puguin cantar de forma natural allò que cantaven. Per tant, és aquest artifici afegit que costa també trobar aquest repertori i sorprèn, no?, el fet de poder haver adaptat la teva veu a tot un repertori que, a més, és el més desconegut, com bé deies.
Sí.
No, no, la Barbera Civil el coneixem tots, però, no sé, el Tamerlano, que també l'has gravat recentment, és un títol molt més desconegut.
Mm. Exactament, sí. Sí, sí, i ara mateix estem passant un moment on jo tinc molts col·legues i estem passant un moment de bona salut pel nostre registre, diguem-ne, no? O sigui, estem... sobretot hi ha països on tenim més presència que d'altres i no som molts, però ara hi ha bona solvència, molt bona solvència.
És que entre ells dos parlen i es diuen Tamerlano amb una facilitat que sona així.
Que això que està cantant ara mateix aquí el Xavier no és difícil, no, és el següent, eh? És impossible de cantar això gairebé.
Aquí et sentim fent un paper bo, per entendre'ns?
Home.
No.
És que a més t'has especialitzat en fer papers de dolent.
M'he especialitzat ara, època...
Disc amb un enorme èxit que tinc aquí davant, que es diu Handel Bad Guys,
sí.
De Xavier Sabata,
sí.
Que surts amb una cara d'emprenyat que fas por i que interpretes dolents.
Sí, sí, perquè això va venir... Van convidar a un festival, el Festival Handel de Halle, i jo tenia ganes de fer una cosa que fos una mica diferent i que fos... Que tingués a veure amb mi. Per mi és un disc que és una declaració d'intencions, no perquè tinc ganes d'anar de dolent pel món, ni molt menys, però sí de la manera en com jo veig la meva carrera, que té aquest punt, una mica un punt teatral. Llavors, sí, i és més divertit fer de dolent en un escenari que fer de bo.
No creus, Albert, que la formació seva com a actor l'ha ajudat en molt a poder arribar a aquests papers anava a dir extrems, potser la paraula no és extrems, però sí una mica més extremats. Mm.
Estic convençut que la part interpretativa d'un actor l'ajuda i molt, perquè és d'aquells cantants, perquè a més els recitals d'òpera són molt formals, tu el veus sortir el cantant, té l'orquestra o el piano al darrere, i comencen a cantar de cop i volta sense haver fet res, i amb aquesta fredor han d'aconseguir emocionar, i el Xavier, creu-me de debò, ho aconsegueix. Mm. No fa gaire, l'any passat va cantar el Palau de la Música, i així va ser. Així va ser, sí. I segur que portar, encara que no coneguis la peça, sents que aquell paio és un dolent, o està emocionat, o està trist, o està alegre, i això és realment molt complicat.
Aquest divendres se't gira feina, eh?
I tant.
Et fa il·lusió?
Moltíssima, em fa moltíssima il·lusió.
Estem sí. parlant d'un dels llocs més especials, potser, on pots anar a actuar, que és el Festival de Peralada.
Sí, em fa il·lusió per moltes coses. Em fa il·lusió perquè és Peralada i és un festival que jo hi havia anat abans fins i tot de dedicar-me a cantar. Em fa il·lusió perquè és un festival d'estiu que té una sinergia, té una energia molt, realment molt, molt relaxada, i això és una cosa que a mi m'agrada. O sigui, els grans espais, els grans escenaris són... Però quan la gent està molt relaxada, està molt, és ja estiu i la gent té ganes d'escoltar música, i això crec que es pot crear un ambient molt maco. Mm. Molt...
Toques a les 9 a l'església del Carme de Peralada, en el marc del Festival del Castell de Peralada, i em diu l'Albert, és que és el primer contratenor que hi toca.
Sí. Mm. Es veu que sí.
Oh, té història, eh? El festival, no fa 4 dies.
Un festival de veus com el de Peralada, que hi han passat totes les veus de la història lírica. L'únic que no hi ha passat és Pavarotti. Tenen aquella espineta clavada, però la resta han passat gairebé tots.
I l'Albert, que és molt malalt, t'ha buscat a la Wikipedia. Mm. I què has trobat?
Bé, he trobat que no hi és en català, no hi és en castellà, però sí que hi és en polonès i en alemany.
Sí, sí, això m'ho han dit. Jo no ho he vist mai, però m'ho han dit últimament. I és curiós. Jo a Polònia he anat a cantar, he cantat diverses vegades a Cracòvia i a Alemanya, i passo molt de temps i faig moltes produccions d'òpera. És curiós, sí, sí.
No sé. És una gran definició, eh? Si hagués sigut Wikipedia en rus, també ho hagués entès. Xavier, moltes gràcies per haver vingut avui al Món a RAC1, ajudar-nos a entendre millor la música clàssica, la veu dels contratenors. De vegades són aquelles coses que de bones a primeres li expliques a algú. Farem una entrevista d'òpera amb un contratenor que té aquesta veu i la gent pensa una mica, ai, què m'explicareu? Doncs és una persona tan agradable, tan pròxima, tan oberta i tan plural com el Xavier Sabata, que avui ens ha vingut a presentar, i que et desitjo que tinguis molta sort en el Festival de Peralada.
Moltíssimes gràcies, un plaer.
I gràcies a tu també, Albert.
A disposar.
El món a RAC1 amb David Jover.